Els indicadors de la Covid. Risc de rebrot.
Baixa 10 punts fins als 223.
Velocitat de transmissió.
Baixa també. En aquest cas és a 0,93.
Contagis per població.
240 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies.
Casos nous.
1.690. I hi ha més de 607.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.
Pressió hospitalària.
Ara mateix hi ha 1.712 malalts de Covid ingressats a les plantes hospitalàries. A les UCIs hi ha 13 ingressats més, fins als 458.
Vacunació.
S'han posat 47.000 dosis més. Ara hi ha més d'1.083.000 persones que han rebut ja la primera dosi i més de 446.000 que han rebut també la segona.
De la situació de la pandèmia i sobretot de les novetats que hi ha hagut en les últimes hores, en volem parlar amb en Daniel Prieto Alhambra. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
En Daniel Prieto Alhambra, que és professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford i assessor de l'Agència Europea de Medicaments. A veure, d'una banda, la notícia que sabíem a última hora, quan alguns ja anàvem a dormir, i és aquesta decisió del govern espanyol de suspendre la vacunació d'AstraZeneca per les persones de menys de 60 anys. És a dir, ara mateix només es vacunarà a Espanya amb AstraZeneca persones que tinguin entre 60 i 65 anys. És una decisió correcta, aquesta?
És una decisió interessant que després de moltes setmanes demanant que es tragués el topall d'edat, quan, si t'acordeu, es donava només a gent de menys de 55 anys, ara es faci bàsicament el contrari i es doni només a partir dels 60 anys, a pesar de que l'Agència Europea del Medicament no ha recomanat això. En tot cas, la meva opinió personal és que està bé aquesta decisió. Jo crec que s'ha d'utilitzar la vacuna, aquesta i totes, en la gent que més la necessita, i això és bàsicament la gent de més edat.
I quina seria la millor alternativa per a les persones que ara estan pendents de rebre la segona dosi? Perquè, clar, aquesta vacuna ja s'estava aplicant. Per tant, hi ha molta gent que s'ha posat, que no entra en aquesta franja de 60-65, que ja té la primera dosi posada. Ara, què és el millor que se'ls pot oferir? La vacuna d'una altra farmacèutica, d'una farmacèutica diferent, o deixar-los només amb la primera dosi?
Doncs aquesta és una pregunta d'anglia de dòlars, Laura, de la qual no tenim una resposta. Encara s'està fent recerca aquí, per exemple, a la Universitat d'Oxford s'està fent un estudi mirant si barrejar aquesta vacuna amb d'altres és eficaç i segur, però la veritat és que encara no tenim dades al respecte. El que sí sabem és que aquesta vacuna, la vacuna d'AstraZeneca, és una vacuna que es pot espaiar molt més en el temps que la resta, i de fet en els estudis clínics que es van fer i que van portar a l'aprovació de la vacuna, més de la meitat de gent se l'havia pres la segona dosi més de 12 setmanes, és a dir, més de 3 mesos després de la primera dosi. Per tant, jo crec que ara, de moment, el que jo demanaria és paciència fins que es resolgui quina és la millor forma d'arreglar-ho i tranquil·litat, perquè als estudis es veia que fins i tot com més es separaven les dosis d'aquesta vacuna, millor funcionava.
D'altra banda, hi ha tot d'estratègies, clar, com que anem comparant país a país, més enllà de la vacunació, i altres estratègies que també criden l'atenció, per exemple, la del Regne Unit d'oferir 2 tests d'antígens a la setmana a tothom, a tots els ciutadans. En canvi, aquí el que s'està potenciant són els cribratges en zones i en col·lectius concrets. Quina estratègia és més efectiva de les dues?
Doncs jo crec que no ho sabem realment. Totes les estratègies tenen una idea semblant, que és la idea d'intentar identificar casos asimptomàtics i gent que està, diguéssim, transmetent la malaltia en la comunitat, potser sense adonar-se'n. Aquí vam començar fa 5-6 setmanes fent test d'antigen ràpid entre els que són pares de criatures que van a escola i, per tant, intentant trencar les cadenes de transmissió escolars, i semblaria que Espanya s'està prenent una estratègia que semblaria més, jo crec, més eficient, que és la d'anar a poblacions on es pensa que hi ha un risc més alt de contagi a la comunitat. En tot cas, totes dues estratègies confien en l'ús dels tests antígens ràpid, que jo crec que són una eina molt, molt interessant per intentar fer justament això, no? Identificar casos i bosses de casos i de transmissió a la comunitat que no seríem capaços d'identificar d'una altra forma.
No sé si t'ha arribat també les declaracions del conseller Samper a la roda de premsa d'ahir per confirmar que tornem al confinament comarcal, i va posar un nou termini que hem interpretat com una nova pastanaga, no?, en aquesta política del pal i la pastanaga en què s'ha convertit la gestió de la pandèmia, que és 2 mesos. Ens assegura que d'aquí 2 mesos la cosa farà un tomb i començarem a oblidar-nos de tantes restriccions. Creus que és una previsió realista?
A veure, el que estem aprenent d'altres països, com per exemple el país on jo visc, és que l'única sortida d'aquesta pandèmia és la vacunació massiva de la població. vacunació i això és el que estem posant totes les nostres apostes aquí al Regne Unit, ara que tenim més d'un 60% de la població amb almenys una dosi i un 10% amb dues dosis posades. Veiem que, tot i que estem començant a obrir la societat i cada vegada hi ha més interaccions socials, segueixen baixant el nombre de casos. Això també es va observar a Israel. I m'imagino que aquesta és l'aposta del govern, bàsicament confiant que si continuem un bon ritme de vacunació, que jo estic segur que es podrà fer, podria ser que en un o dos mesos hi hagués una població, un percentatge de la població vacunada suficient com per poder confiar en obrir més i eliminar cada vegada més restriccions.
Daniel Prieto Labra, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Gràcies, Laura.